Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Lisset Pedrosa, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger.
Aquesta hora al Suplement, l'ofici d'educar.
L'ofici d'educar ple de continguts, com sempre, ens hi posem.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
L'aliança entre l'Escola Municipal d'Art i Disseny i l'Escola Euro a través del projecte Art Infusion suposa una oportunitat per a totes dues escoles. Permet que l'art i la creació artística serveixi per un millor coneixement del llenguatge artístic i al mateix temps millora la cohesió social. Valorem molt el fet d'apropar els infants a la ceràmica i de poder desenvolupar altres capacitats que augmenten l'autoestima i seguretat. En aquest moment són infants de sisè, però estem segurs que molt aviat es podrà anar expandint el projecte i oferir-lo a infants d'altres nivells. Des de l'escola veiem l'art com un mitjà educatiu. Pensem que provoca una mirada crítica, que genera nous espais de pensaments, que afavoreix l'autoconeixement, que desperta sensibilitat i, sobretot, bueno, que permet comunicar idees i emocions doncs, utilitzant un llenguatge diferent. A l'Escola Euro utilitzem l'art com a eix vertebrador del projecte educatiu i, de fet, apropem també els infants a la música. Oferim doncs, sessions d'ukelele, de guitarra i de teclats i som més treballa a partir del teatre i de la pintura.
Benvingudes a l'Ofici d'Educa. Hem sentit la proposta pedagògica vinculada a l'art de l'Escola Euro de Terrassa. En els propers dies, aquest i tots els centres obriran les portes virtualment o presencialment per donar a conèixer la seva proposta educativa. I a partir del 15 de març es podran fer ja les preinscripcions. Toca decidir en quin centre educatiu aniran els que fan canvi de cicle. No és fàcil. Avui us convidem a conèixer quatre projectes educatius que, malgrat les restriccions per la Covid, segueixen oferint propostes educatives potents. En parlem a l'Ofici d'Educar amb...
Domi Vinyes, directora de l'Institut Escola Altiler al barri del Bon Bastó de Barcelona, en el qual tenen un projecte pedagògic transversal de música. Rosana Martín, cap d'estudis de l'Escola Pau Casals de Rubí, que té una aliança magnet amb la Filmoteca de Catalunya. Laura Flaquer, nedadora olímpica, coordinadora de l'àrea d'esports de l'Institut Ferran Tallada, al barri Horta-Guinardó de Barcelona, que ofereix una doble titulació de batxillerat i grau mitjà de socorrisme i futbol en 3 anys, i Joan Llorenç, director de l'Escola Pere Mas de Mataró, que té una aliança magnet amb el CREAF, i acabarem amb els llibres per somiar amb el Jaume Centelles i un apunt del Reimagina't.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Benvingudes, Domi, Rosana, Laura i Joan. Comencem, si us sembla, sentint com sona el projecte de l'Escola Pere Mas.
El projecte que més m'ha agradat ha sigut el que ens preguntaven que per què es contaminava l'aire. Vaig aprendre que hi ha moltes coses que fan els éssers humans que perjudiquen a les capes de l'atmosfera i que, si volem, podem arreglar-ho.
El projecte que m'ha agradat més és on ens van preguntar tota la classe que com es va crear l'huracà Dorian. He après, gràcies a aquest projecte, què són les catàstrofes naturals i l'impacte que tenen al nostre planeta.
A mi el projecte que més em va agradar va ser un de les energies que fem servir i aquest projecte tenia un repte dins que era si l'energia que fem servir cuida el nostre planeta. En aquest projecte jo vaig aprendre les energies que fem servir més en el dia a dia i que no siguin renovables i no.
I d'aquest projecte en parlem amb el Joan Llorenç, director de l'Escola Pere Mas de Mataró, amb 430 alumnes i un equip docent de 41 persones i que té una aliança magnet amb el CREAF, que porta la ciència a les aules i que promou valors com la sostenibilitat i la cura del medi ambient. Estaven convençuts que als alumnes els faltava omplir la seva motxilla vivencial. És un centre amb una diversitat molt variada i rica i van pensar que calia una aliança magnet. El projecte magnet proposa aliances amb entitats per l'èxit educatiu. I com que es van adonar que els infants tenien una gran curiositat amb la natura, les plantes i el medi ambient, i sense curiositat ni aprenentatge, diu el Joan Llorenç, van optar per una aliança amb el CREAF, el Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals, que treballa en ciència i ciutadania, que volen arribar a un públic més jove i, per tant, res millor que entrar al món educatiu. Joan, quins han estat els resultats d'aquesta aliança entre el CREAF i l'Escola Pere Mas?
Doncs els resultats han estat molt, molt satisfactoris. Ens hem fet nostre el lema de l'escola que diu que no t'ho expliquin, descobreix tu, com una manera de fer i d'actuar en el centre. El tema central és despertar aquesta curiositat que tenen els nens i nenes, o millor dit, que no la perdin, perquè aquesta curiositat ja la porten des de ben petits, i ho fem a través de la formulació de preguntes, reptes, i apostant especialment per tot el tema de l'observació, la descoberta i la investigació. I com molt bé abans has dit, Elisabet, hi ha un tema important, que sense curiositat no hi ha aprenentatge.
I com ho viuen els alumnes? De fet, vau sortir fins i tot a fer una campanya de sensibilització al barri.
Sí, ho viuen amb molta motivació. Ells se senten els protagonistes del seu aprenentatge, es formulen preguntes i de vegades sorgeixen de forma espontània doncs, nous reptes i, per tant, nous aprenentatges a adquirir. A més, la relació amb el CREAF també ens ha permès doncs, un valor afegit a allò que els nens aprenen. Per això busquem amb els alumnes doncs, el compromís amb la millora del nostre planeta, el respecte al medi ambient, i busquem accions, com la que tu has dit, Elisabet, de properes per millorar el nostre entorn més immediat. Va ser una cosa senzilla, vam fer una penjada de rètols en els punts de recollida de brossa més propera a l'escola, bueno, intentant sensibilitzar el barri sobre la importància que té el reciclatge.
Una de les coses que parlàvem prèviament tu i jo és aquest treballar per projectes, no? Un treball transversal. Ara té més que mai fer aquest treball transversal? Quin canvi de mirada implica, Joan?
Sí, nosaltres pensem que, òbviament, la societat i els nens no són els mateixos que fa 20 anys o quan nosaltres érem alumnes i vam estar estudiant doncs, a l'escola o a l'institut. L'aprenentatge dels continguts per si sols, doncs, d'una manera descontextualitzada, no ens aporten gaire. Pensem que aquests posat en context, mitjançant el que comentava abans, reptes, projectes, en situacions properes, doncs ens permeten l'adquisició, que al cap i a la fi és l'objectiu principal de les competències bàsiques, no? Que al cap i a la fi només són aquelles habilitats i estratègies que permeten als nens doncs, solucionar en situacions pròpies de la vida quotidiana.
I una de les coses que considereu que és indispensable és la formació de professors. De fet, vosaltres promoveu també l'observació entre docents.
Sí. Pensem que la formació és imprescindible, una formació contínua dels docents i especialment també aquesta capacitat d'aprendre de la resta dels companys. Hi ha un altre valor també important, que és el de la implicació. La implicació és un factor clau i més en centres, no només el meu, sinó dels companys i companyes que estan acompanyant, doncs perquè hi hagi implicació és necessari que els equips directius facin un acompanyament, que establim estratègies per afavorir aquesta corresponsabilitat i una presa de decisions en conjunta. I sí que nosaltres apliquem ja des de l'any passat aquesta observació entre iguals, que dic d'una manera molt, molt resumida, Elisabet, es tracta d'una experiència on dos docents fan una observació mútua i posteriorment reflexionen sobre allò que han vist de la seva pràctica pedagògica. Pensem que es tracta d'una eina de millora professional importantíssima i, òbviament, també del propi projecte educatiu. Perquè, al igual que demanem als alumnes que aprenguin uns als altres, els mestres també hem de donar exemple d'això, aprendre entre companys i aprendre entre iguals i incorporar aquests aspectes de millora a la nostra pràctica diària.
Diu Joan que no us ha afectat molt la pandèmia al projecte, només potser els més petits, en el cas d'aspectes com la lectoescriptura. Sí que heu fet un salt qualitatiu pel que fa a la competència digital. Joan, què has après, què heu après com a col·lectiu de tot el que està passant, del que ha passat en aquests darrers mesos?
Uau, jo crec que hem après tant. Nosaltres pensem que hem refermat una situació que tenim en molts centres on les diferències entre alumnat doncs, s'han visualitzat molt, més que segurament abans. Hem après, jo i jo crec que la resta de docents també, aquesta capacitat d'adaptació que hem tingut de com enfrontar-nos de maneres diferents a problemes o situacions complexes, pensem, jo penso que ha estat la clau aquest aprenentatge, que la situació viscuda doncs, ens ha obligat a pensar coses diferents, a buscar altres solucions que abans potser no teníem contemplades i adaptar-nos d'una manera ràpida en els canvis. La veritat és que l'aprenentatge que hem fet ha estat importantíssima i una altra cosa que hem après és la importància, que ja el teníem clar, però l'hem refermat encara molt més, que el vincle entre el mestre i l'alumne és important, però, òbviament, entre el mestre i la família encara ho és més. I això ens ha ajudat a generar una confiança mútua que és absolutament necessària.
I també una altra cosa que heu hagut de modificar són les ràtios. Dius tu que estaria bé que això hagués vingut també per quedar-se, ja ho veurem. Una tórtora turca, una cotorra argentina, un pardal xerrec o un tudor són alguns dels ocells que els alumnes de l'Escola Pere Mas de Mataró van observar des dels balcons i terrasses de casa durant el confinament. El repte era com podem cuidar millor els ocells de la ciutat. Van conèixer quins ocells vivien a Mataró, escoltant el seu cant, observant el seu vol, fixant-se en la seva mida i comprovant si es desplaçaven sols o en grup, amb l'assessorament del CREAF. I el resultat, atenció, va ser un mapa interactiu amb un centenar d'observacions amb el nom i una foto o dibuix de cada ocell elaborat pels mateixos infants i un seguit de conclusions per cuidar millor els ocells a la ciutat. Excepcional. Avui a l'Ofici d'Educar, projectes educatius potents malgrat la pandèmia.
M'agrada aprendre jugant.
Els professors tenen molt en compte doncs, tot l'esport que fas i totes les hores que no estàs a casa estudiant ni tens temps i estàs fent el teu esport i el que realment t'agrada.
El seu objectiu és aquest, que els esportistes tinguem més facilitats per desenvolupar el que són els dos aspectes més importants, que són l'esport i l'estudi.
La flexibilitat és més en horaris, perquè els deures són els que són, els exàmens són els que són, no et treuen exàmens per ser esportista.
Vinc d'una escola on les coses no van ser fàcils en un principi, arribar aquí i fer el teu grupet amb els esportistes de tot tipus, que som tipus de persones diferents i ens unim tots per l'esport, la veritat és que és bastant, bastant agradable.
Ens compaginem superbé i hi ha una relació superguai. I, per exemple, no només els esportistes, sinó els que no ho són, aquesta escola fa molts esports i educació física fan moltíssims esports. O sigui, cada setmana fan un esport diferent i això fa que els que no són esportistes avui en dia poden ser uns grans esportistes dintre d'uns anys, saps?
Hem escoltat la Judit Dansa i el Max Futbol, que ens han explicat la seva experiència a l'Institut Ferran Tallada. Ens acompanya també la Laura Flaquer, nedadora olímpica, cap d'estudis adjunt del batxillerat més cicles esportius i coordinadora dels esportistes de l'Institut Ferran Tallada. 650 alumnes i 64 docents, un centre preferent per esportistes i també pel barri Horta-Guinardó de Barcelona, que ofereix una doble titulació de batxillerat i un grau mitjà de socorrisme i futbol en 3 anys i facilita simultanejar pràctica esportiva i estudi perquè els esportistes no perdin el fil dels estudis. Tot va començar quan el 2001 la Federació Catalana de Tennis va sol·licitar al centre classes de secundària i batxillerat a la tarda perquè els tenistes entrenaven al matí i van accedir i van anar fins que es va crear una escola específica pels tenistes i llavors hi van començar a anar tot tipus d'esportistes. Explica la Laura que té esportistes que treuen bones notes tot i entrenar fins a 20 hores a la setmana i que rendeix millor si abans de començar a estudiar es fa esport, cosa que corroboren diversos estudis científics. Laura, benvinguda. Quin és el gran valor de l'esport al vostre centre, Laura?
Hola, benvinguts a tots. Pues mireu, l'esport és un tret d'identitat del nostre centre. Vale, nosaltres actualment i des del 2001 pues, ens belluguem amb tres aspectes importants sobre el tema de l'esport. No? No només treballem amb esportistes que tenen uns horaris especials, sinó que també tenim un projecte didàctic esportiu per a alumnes de primer fins a quart d'ESO. I llavors els nostres alumnes d'ESO el que fan no només les 2 hores que per llei ens marca l'educació física, sinó que a través de matèries optatives pues, aconseguim que facin entre 4 o 5 hores a la setmana. I a part d'això també tenim bueno, com a novetat aquests batxillerats amb cicles esportius.
I hi ha, com ens deies, el projecte pels esportistes que entrenen un mínim de 8 hores a la setmana. Això és una cosa molt, molt específica. Dius tu, Laura, que l'objectiu no és que surtin esportistes d'èlit, sinó que l'esportista tingui una modificació curricular i que amb les dues activitats arribi l'alumne el més lluny possible i, sobretot, no deixi l'esport. Que moltes vegades no és fàcil, no, compaginar l'esport i els estudis.
Exacte. El que intentem és que aquests esportistes tinguin el que es diu una modificació curricular. Tot el que és l'educació física i a l'ESO, per exemple, una optativa de 2 o 3 hores, ho fan fora del centre i tenen una qualificació d'això. Amb nosaltres fan, a nivell de coneixements, fan un treball sobre el món de l'esport cada trimestre. I nosaltres el que fem com a professors d'educació física, els visitem als centres esportius i llavors dos cops en el curs, però fem un seguiment de l'esportista amb els entrenadors i els entrenadors són els que posen la nota a nivell físic, tècnic i d'assistència als entrenaments.
Hi ha gimnastes, nedadors, futbolistes, jugadors de bàsquet, waterpolistes, arts marcials, una ballarina de dansa contemporània. Però encara, parlava amb Laura, que encara hi ha més nois que noies estudiant al vostre centre.
Sí, bueno, el tema de l'esport, bueno, hi ha moltes noies que estan fent esport, no? Però, bueno, sobretot el tema d'aquests batxillerats a cicles esportius, han vingut més nois que noies, no? Jo no sé si és un tema també que hi ha també altres sortides, tenen altres necessitats, altres ganes de fer coses diferents, no?, les noies. Però en un principi, però sí, és un col·lectiu més de nois que de noies. Però, bueno, que convidem a totes les noies que els agradi estudiar i fer esport que provin aquest batxillerat amb cicles esportius.
Creus, Laura, que el fet d'haver estat esportista et dona una mirada diferent per fer aquest projecte? Que entens millor quina és la situació d'aquests joves que els agrada l'esport o que es volen dedicar a l'esport?
Sí, jo crec que sí, perquè ho he viscut com a persona, no? A veure, l'important, l'objectiu nostre és, bueno, siguis esportista d'èlit o no, el que tens que fer i el que hem de compaginar és a l'esport amb l'estudi. Llavors, que de les dues coses arribin el més lluny possible i que no abandonin res ni de l'esport ni de l'estudi. Però, clar, amb aquesta dedicació horària de tota la setmana, de tantes hores, com a mínim 8 hores a la setmana d'esport, doncs els hem d'ajudar que puguin entrenar, puguin descansar, puguin fer deures i estudiar i bueno, i això.
Hem de recordar, Laura, que encara en la majoria de centres es dona poc valor a l'esport, mentre que és una de les assignatures que més agrada als estudiants, no? Que això com es podria millorar? Tu què creus?
Home, això és una cosa personal meva, no? Però estaria bé que millorés. Jo no sé si això és una bogeria que dic ara, però, bueno, per exemple, les proves PAU, les proves d'accés a la universitat, doncs que donés opció a nois i noies a poder agafar aquesta matèria optativament, doncs per accedir a la universitat, per exemple, i que també entri com a matèria de les PAU.
Laura, quin és el missatge que t'agradaria fer arribar als joves, que vulguin potser fer esport, i a les famílies, no?, que puguin pensar això de l'esport no té gaire sentit? Què els hi diries?
Bueno, doncs això, que tots els nois i noies que vulguin estudiar i fer esport, pues, que s'animin a fer un batxillerat en cicles esportius, que bueno, tots aquests esportistes, nois i noies de la ciutat de Barcelona, és possible poder estudiar i entrenar i treure el millor rendiment d'ells. I llavors això, no? que tot és possible i
Laura,
que nosaltres estem per ajudar.
Laura, tu què aprens en el dia a dia de tots aquests joves que tenen l'empenta suficient per dir no, jo vull les dues coses, no deixar l'esport i seguir estudiant?
Home, per mi és un plaer, no? Gent que es sacrifica, que es planifica, que gestiona la seva vida personal i per estudiar, per entrenar, per mi és un plaer, no? Perquè són, diguem, estic visquent experiències que jo vaig tenir quan era jove, no?
Avui a l'Ofici d'Educar escoltem com aquest projecte de l'Institut Ferran Tallada, projectes educatius potents malgrat la pandèmia, en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
I una escola que m'ajudi a créixer.
Som el Quim i la Nàgis de l'Escola Pau Casals de Rubí.
Som a Escola Magnet i tenim una aliança educativa amb la Filmoteca de Catalunya.
A l'escola fa 4 anys que fem cinema.
Hem fet una exposició de cartells de cinema i joguines òptiques de precinema.
El curs passat vam presentar un curtmetratge fet per tots els infants del centre, El conte de Nadal de Charles Dickens.
També hem treballat els oficis del cinema i la directora Marc Coll i l'actriu Nosica Bonin van visitar l'escola.
Aquest curs hem fet el segon curtmetratge a la fàbrica de Nadal. L'estrena va ser virtual.
Cinema i filosofia són clau a la nostra escola. Aprenem a pensar i a ser crítiques. I el cinema és la clau.
No hem deixat de fer cap projecte.
Farem uns tallers per cuidar-nos. Ara és més important que mai.
Ens agrada la nostra escola perquè tenim uns patis que eduquen, els espais simpàtics.
Les famílies són molt importants i tenen veu en tots els projectes. Som un equip.
Ens ha agradat estar amb les nostres famílies durant el confinament, però tenim moltes ganes de tornar a l'escola.
Tothom s'ha esforçat molt i ho hem aconseguit. La pandèmia no ens atura.
Som una escola de pel·lícula.
Una escola de pel·lícula. Gairebé ens ho han explicat tots aquests nois, eh? Rosana Martín, cap d'estudis de l'Escola Pau Casals de Rubí, amb 453 alumnes i un equip educatiu de 40 professionals. Teniu una aliança Magnet amb la Filmoteca de Catalunya des de fa 4 anys. Abans ja teníeu un programa de filosofia i tot plegat us ha merescut el Premi Valdiri Reixac. Teniu tres objectius molt clars: posar l'alumne al centre d'aprenentatge, revisar el projecte de centre i el vincle amb les famílies i millorar l'arrelament amb el territori, que els centres convertís en un reflex de la població real del territori i així evitar la segregació. I ara l'Escola Pau Casals és una escola diversa, equitativa i demandada, amb un projecte pedagògic al que no voleu renunciar amb la Filmoteca, en què teniu com a referent la Júlia Batrián dels Serveis Educatius de la Filmo. Rosana, què heu après, alumnes i docents, amb aquest projecte?
Bon dia, doncs, bueno, hem après moltíssim. Al llarg de 4 anys hem tingut l'oportunitat de veure com el centre es transformava arran d'aquesta aliança amb la Filmoteca de Catalunya, amb el programa Magnet. Hem incorporat l'expertesa del cinema, no?, a través de tot l'assessorament de la Filmoteca en el nostre projecte de centre, que ja tenia una línia, no?, l'hem pogut enfortir. Nosaltres no volíem fer un partenariat amb un partner que no tingués cap relació amb el que es feia a l'escola, i la filosofia ens semblava el nostre projecte més potent aleshores, i el vam voler enfortir treballant al cinema i fent que l'esperit crític dels nostres infants millorés a partir d'aquest cinema, no? I després, evidentment, acostar-los al món del cinema. Moltes criatures no tenien aquest contacte, no?, amb el món de la imatge, no?, i aprendre que la imatge en moviment ve de la imatge fixa posada en moviment, doncs és la principal cosa que han après els nostres alumnes.
Una de les coses que em vas explicar tu parlant prèviament és que aquest projecte ha estat una mica l'espurna que us ha fet entendre com es pot passar la saviesa del partner, no? I també comprendre que esteu oberts a qualsevol altre projecte perquè se us ha obert la mirada educativa, no?
Jo crec que evidentment tot el que hem après en aquests 4 anys amb la Filmoteca és superric i no la deixarem anar tan fàcilment perquè el projecte representa que ens acompanya 4 anys, però el que sí que ens ha fet veure és que l'entorn educa. Vull dir, l'escola educa, a casa educa, la família, però l'entorn, l'expertesa del nostre entorn, vingui d'on vingui, d'una escola d'art, de la Filmoteca, d'un centre de recuperació d'animals, d'un centre d'on sigui, l'expertesa que pot passar a l'escola és un projecte mutu d'enriquiment, i és el que jo crec que hem après, no? A veure l'entorn com un espai on els alumnes poden sortir i aprendre moltíssimes coses que no aprendran dintre de l'escola.
I no només els alumnes, fins a quin punt s'han implicat també les famílies?
Bueno, el nostre projecte no s'entén sense les famílies. Nosaltres ja portàvem un procés de relació amb les famílies que s'ha anat enriquit al llarg dels anys, i aquest projecte, si ens ha fet alguna cosa, és unir-nos encara més. L'escola té comissions mixtes de famílies i de mestres en tots els àmbits, des de la coeducació, el cinema, el projecte Magnet, els patis educatius, els patis, la reforma dels patis. Totes les comissions són conjuntes i les famílies tenen veu i formen part del projecte i participen del projecte. Nosaltres, per exemple, ara que fem portes obertes, ja fa molts dies que rebem noves famílies, ho fem perquè tenim aquest compromís de voler atendre les famílies ja des del primer moment que pensen de venir a l'escola, no?, o que s'ho plantegen. Vull dir, no podem entendre el nostre projecte sense les famílies.
I aquesta mirada des del cine, què és el que permet als alumnes, no? Què és el que els aporta?
Doncs el primer que els hi aporta és poder enfrontar-se amb un llenguatge que és molt complet, que és el llenguatge audiovisual, no? Aquí tenim la música, tenim la imatge, tenim el text, tenim l'expressió oral, tenim evidentment totes les àrees curriculars que treballem a l'escola de manera indiferenciada, no? I a part d'això, generar una mirada crítica. Vull dir, nosaltres amb el nostre projecte Filosofia 318 treballem les habilitats de pensament, i a pensar s'aprèn pensant. I el cinema és una bona oportunitat per pensar. Si som capaços de traspassar tot el que treballem des de la filosofia en la mirada cap al cinema, estarem generant alumnes infinitament crítics, i jo crec que en el món actual és molt necessari.
I aquest curs, la pandèmia, de fet, aquest programa va venir inspirat per un correu que tu em vas escriure, que va ser, atenció, perquè nosaltres, malgrat la pandèmia i totes les restriccions i dificultats, estem fent projecte pedagògic.
Nosaltres som optimistes.
I a partir d'aquí és que vam buscar més projectes potents, que segur que n'hi ha centenars a Catalunya, segur. O milers, i n'hem triat aquests quatre. Quin és el vostre objectiu per això? Perquè vosaltres teniu la voluntat de cuidar, no? Abans ens ho deien els vostres alumnes, no? Hi ha un projecte, sí, de cuidar-vos, sí, i de cuidar.
Nosaltres, el nostre projecte de centre, us hem explicat, no? El cinema està al centre, la filosofia està al centre, però jo crec que veníem d'una situació excepcional i hem dedicat una part dels nostres esforços i de les nostres subvencions al nostre projecte de cuidat, Cuida'm, Cuidem-nos. És un programa que estem fent de formació cap a mestres, que després farem tallers amb els alumnes, que ens ho fa l'associació MES, que és el Moviment Educatiu Sistèmic, i que a partir de cuidar-nos i de generar un espai de confiança, de cura, on puguem parlar de les pèrdues, dels dols, de tots aquests canvis, de les incerteses, podem generar un millor estat personal dels mestres i, evidentment, dels alumnes i de les famílies.
Cuida què? Com estan els vostres infants?
Els
com
nostres
us trobeu?
Nosaltres pensem que estan bé, però no ens podem oblidar d'on venen. Venen d'una situació de confinament, on han estat amb les seves famílies i han estat molt ben cuidats, a nivell de necessitats bàsiques, podríem dir, però a nivell educatiu no ens enganyem que hi ha hagut moltes desigualtats. I aquestes desigualtats ara, un cop tornen a l'escola, jo crec que és feina de tots ajudar-los a superar-les, no? I acompanyar les famílies també, perquè hi ha hagut moltes pèrdues personals i tot això emocionalment pensem que és important. I la prioritat aquest any és aquesta, cuidar-nos.
Dius tu que els nens us han donat una lliçó, ho fan millor que els grans, mèrit de les famílies, s'adapten més fàcilment que els grans.
Això segur. Els infants ens ho demostren cada dia, no? Són capaços de seguir rutines i hàbits d'una manera excepcional i ens ho han demostrat, no? Rentant-se les mans cada dos per tres, no baixant-se la mascareta i mil coses, no? Però les famílies creiem que tenen molta part del mèrit de tot això, no? I, evidentment, la insistència dels mestres, que fan un paper, jo crec, impressionant a l'escola.
Quin és l'estat d'ànim dels mestres?
Pues jo sempre dic que hi ha de tot, no? Com a la vinya, no? Vull dir, tenim mestres pues, més preocupats, potser perquè són més grans, però en general jo crec que els mestres, si alguna cosa sabem fer és adaptar-nos. Vull dir, ens adaptem a diferents necessitats d'alumnes, a diferents tipus de famílies i ara mateix a la pandèmia. S'han adaptat moltíssim, han treballat moltíssim, estan atenent a les famílies a tota hora, estan atenent als infants en tot moment. Jo crec que hi ha un compromís molt gran i això seria bo que es conegués.
Què has après, Rosana, amb tot el que ha passat en els últims mesos?
Bueno, jo crec que hem après de la incertesa, bàsicament, no? Vull dir, hem après que tens dues maneres de veure això. Vull dir, com diu el David Bueno, no? M'agrada molt aquesta frase que diu resistir o persistir.
El vam tenir aquí al programa i ens ho explicava.
I jo crec que nosaltres persistim. Vull dir, hem de fer canvis, evidentment, hem de fer esforços, però si ens quedem només amb la queixa em sembla que és molt més desagradable, no? I els nostres alumnes no s'ho mereixen. Vull dir que jo crec que el que hem de fer és treballar i viure amb la incertesa, que al final és la vida, eh?
Missatge a altres companys en aquesta lectura que fas tu, que més de l'oportunitat que de la dificultat, que les dificultats hi són.
Sí, les dificultats hi són. I podem quedar-nos a mirar el que no podem fer i queixar-nos de tot el que ens suposa, o podem fer una mirada diferent de dir, vale, això és el que tenim ara, què podem fer? I jo els convidaria a treure màxim profit de les noves oportunitats, que provin coses, que aquest any és moment de fer experiments, si volen, no? De dir, doncs fem aules al pati, doncs anem al barri, a la plaça de l'Església a pintar, no sé, que trobin oportunitats amb tot això, no? I que això els produirà molta satisfacció, que és la que tenim nosaltres.
Avui a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, a l'Ofici d'Educar, projectes educatius potents malgrat la pandèmia.
Tinc una escola que m'estimi.
I entrem a l'Institut Escola El Tiler, que s'hi respira música. Un, dos, tres, I aquests són els combos que ens ha portat la Domi Vinyes, directora de l'escola de l'Institut d'Escola El Tiler, que va néixer fa 4 anys amb l'impuls de l'Escola Nova 21, quan es van ajuntar l'escola de primària amb un institut de nova creació, i ara són 300 alumnes. Dues línies ja de P3, i es preveu doblar tota la primària el curs vinent, i aquest any compta amb la primera promoció de quart d'ESO. I tenen també un equip educatiu de 40 professionals al barri de Bon Pastor de Barcelona, amb un projecte pedagògic transversal, innovador, de música, perquè l'escola tradicional, diu la Domi, ha perdut sentit en entorns com el vostre, i el que defenseu és una escola de màximes oportunitats. La música en aquest centre és més que una assignatura, és un pilar, dieu, a l'Institut Escola El Tiler. A través de la música, Domi, ho feu gairebé tot.
Sí, realment sí. La música per nosaltres és el pilar del nostre projecte.
Concretem-ho, és a dir, com ho fan els petits, com ho fan els grans? Hi ha, diríem, dos focus estrella, primària, l'ukulele, l'ESO, els combos, que sentíem ara per començar, no?
Sí, el nostre projecte és un institut d'escola de nova creació, això vol dir que abasta des dels 3 fins als 16 anys, i aquesta és tota la varietat d'edats per poder desenvolupar un projecte musical, no? El projecte musical del Tiler és un projecte de transformació social, cultural, educativa, i sobretot amb aquesta finalitat d'aconseguir, doncs, una escola valuosa pels nostres alumnes, una escola valuosa per les seves famílies, i també fer una projecció al barri, a l'entorn que ens envolta. Hi ha diferents maneres de portar-ho a terme dins de l'escola, i com tu molt bé dius, doncs, tenim alumnes de 3 anys a la comunitat de petits que experimenten, que generen ritmes, que poden fer manipulació de diferents instruments. A la comunitat de mitjans i grans comencem a introduir l'ukulele. És un instrument molt a l'abast de tots els infants. És fàcil.
Està molt de moda ara l'ukulele.
Sembla
tothom
que sí.
Toca l'ukulele ara.
Sí, sí. Realment és que és un instrument molt assequible. I pels nostres nens i nenes també és a nivell de mides, doncs, molt abastable, i aprenen de seguida a tocar. I a mida que anem pujant en el nostre projecte, doncs ens trobem els combos a secundària amb nois i noies de 12 a 16 anys, els que heu escoltat tocant, i és també una manera de trobar aquest vincle amb la música, que per nosaltres és tan important, i un llenguatge musical universal i a l'abast de tothom.
A més, la música és present, és a dir, entrades i sortides es fan amb música, i música triada pels propis alumnes, amb unes limitacions de no triar cançons que siguin racistes o masclistes, però perquè ells sentin que són partíceps, no?
Sí, nosaltres una de les primeres intervencions que vam fer al centre, un cop vam engegar, va ser, doncs, fer una dotació a nivell de megafonia, i els rebem i els acomiadem cada dia amb música. Aquesta tria musical és feta per ells i elles mateixos. Interessos, evidentment, com ara deies, doncs intentem que siguin lletres acollidores, que no tinguin trets, doncs, masclistes o segregadors, i les van treballant a les aules. Treballen també el llenguatge, treballen aquest vocabulari que ens transmet la música, treballen, doncs, el ritme, treballen des de les diferents àrees de l'aula, perquè per nosaltres la música forma part de l'educació que es dona al Tiler.
Algú podria pensar, però clar, no tothom té un do musical, no? Què li diries als pares que puguin pensar, home, però és que potser al meu fill no se li dona bé la música, no? Allò que diem, no? Que classifiquem la gent entre té habilitats o no les té.
Nosaltres parlem d'intel·ligències, no? I una de les intel·ligències és la intel·ligència musical. Evidentment, no tothom té aquest desenvolupament, però sí que pensem que la música abarca dimensions molt diferents, com pot ser l'afectivitat, pot ser el treball de l'intel·lecte, pot ser l'expressió corporal, és a dir, que per nosaltres la música uneix i inclou a tothom, sigui com sigui i tingui els trets que tingui.
I així com pot vincular les persones, els alumnes, també enteneu que és una capacitat que els mestres poden desenvolupar, és a dir, que els vostres mestres han de tenir una certa formació en aquesta línia, no?
Nosaltres hem aconseguit al llarg d'aquests 4 anys un claustre i un equip educatiu que té formació musical i expertesa musical, i ens ho hem trobat, ha estat un regal. Realment també hi ha una disponibilitat per part de totes les persones que formem part de l'equip del Tiler, perquè de fet ens quedem en hores per aprendre a tocar instruments, per poder també tenir aquesta expertesa en allò que nosaltres ensenyem als nostres alumnes. I de fet, doncs, no és un requisit imprescindible per treballar al Tiler, però sí que és un regal, no?, poder trobar persones amb aquesta disponibilitat. Tot i que tenim 4 docents especialistes de música.
Abans tu ens parlaves d'aquest valor en l'expressió emocional a través de la música. Clar, vivim un moment especialment complex, no? Que hi ha moltes emocions dins dels infants. Com ajuda la música a expressar totes aquestes, tot aquest poti-poti d'emocions intenses?
Home, el treball que es fa al Tiler a nivell musical, doncs precisament ho treballem com una eina que ajuda a treballar aquests aspectes emocionals. Des del llenguatge, des de l'expressió, és una eina també de participació i també genera persones acollidores i genera situacions doncs, inclusives. I això nosaltres en el dia a dia també ho valorem molt. Per nosaltres és una lliçó de vida, no? Poder compartir i poder ser inclusiu.
I de fet tu m'explicaves que les aules millora el clima amb la música.
Sí, aquest és un fet que nosaltres hem anat detectant i valorant al llarg d'aquests 4 anys. La música genera i potencia aquestes habilitats socials i de comunicació. És a dir, es pot fer un treball en equip, es pot sentir que formes part d'aquest equip i que ets un més, i ajuda a canalitzar, no?, els sentiments, les motivacions, les frustracions. Es tracta d'un llenguatge universal, la música.
Dius, Domi, que us heu reinventat bé, que no és un any perdut a nivell pedagògic. I si ho és per aprendre a fer les coses de manera diferent? Tu, Domi, què has après?
Jo he après moltes coses, com han dit les meves companyes anteriorment, però sobretot el que em quedo és aquesta capacitat que hem tingut d'adaptar-nos a la situació, aquesta empatia que hem generat per poder entendre la resta de persones com de manera singular podíem viure aquesta situació. De fet, això es pot també aplicar ara mateix, perquè això encara estem en procés. I una cosa que ens ha frapat molt és com l'escola ha pogut entrar a les cases i com hem format part d'aquestes famílies que no coneixíem, només coneixíem d'escoles endins, i ara, amb aquesta situació, el que hem aconseguit és ser un més d'aquestes famílies.
Quin és el missatge, Domi, que t'agradaria fer arribar a les famílies, a la societat en general, potser?
Sí, el missatge que penso que hem de posar en valor és l'esforç tan gran que estem fent totes les persones que estem treballant en educació, que estem traient el millor de nosaltres mateixes, i que també les persones han de confiar en les escoles, perquè totes les escoles, tots els projectes són projectes potents i que és un espai per créixer dels infants, i les escoles han d'estar per tenir aquesta finalitat.
Avui a l'Ofici d'Educar, projectes educatius que són molt potents, malgrat totes les dificultats de la pandèmia.
El moviment em fa lliure!
Joan Llorenç, Escola Pere Mas de Mataró, Laura Flaquer, Institut Ferran Tallada, al barri Horta-Guinardó de Barcelona. Vosaltres, que no us tenim aquí presents, què us hauríeu deixat en el tinter, què us agradaria acabar dient en aquesta conversa? Joan, comencem per tu.
Bueno, segurament moltes coses, però jo sí que em quedaria amb aquest missatge que alguns companys han dit, no?, sobre el paper dels docents, crec que els docents hem encomanat il·lusió, emoció, que la feina ben feta sempre és la millor recompensa, i que crec que s'ha mostrat pues, realment la vocació i aquesta voluntat, no?, de servei públic que sempre ens ha caracteritzat.
Laura Flaquer, vosaltres que vau començar aquesta proposta de futbol i batxillerat just aquest any de pandèmia.
Doncs sí, el que passa que, bueno, que gràcies a algunes instal·lacions municipals, doncs, els alumnes han pogut fer, doncs, a part pràctica, sempre amb les mesures Covid, però bueno, hem pogut anar fent aquest cicle. Sí, sí.
Per tant, endavant malgrat la pandèmia, no, Laura?
I tant, endavant malgrat la pandèmia, i bueno, i que l'esport és salut, i que és important que tothom faci esport.
De fet, allò que ens deia abans la Rosana, persistir, no? Això és una cosa que l'esport et dona, Laura, aquesta voluntat de persistir per aconseguir els objectius?
Sí, sí, l'esport et dona hàbits, et dona disciplina, et dona gestionar, no?, el poc temps lliure que tens per poder estudiar, per entrenar. L'esport ens dona beneficis.
Domi, Rosana, vosaltres, què és el que us agradaria afegir en aquesta conversa? Què us ha faltat? Què creieu que és important que arribin aquests moments en els que sembla que només sabem parlar de la pandèmia? N'hem parlat ben poc, avui. Què és el que us agradaria afegir? Qui comença?
A mi m'agradaria afegir que estem en plena època de portes obertes i de prescripció, doncs que l'escola pública té una salut immillorable, que les escoles són segures i que Catalunya s'ha caracteritzat sempre per projectes d'innovació pedagògica i que la pandèmia això no ho pot parar.
Sí, realment el que diu la meva companya, l'escola és un espai segur, els nostres nens i nenes i joves necessiten l'espai escolar i educatiu i endavant amb tota la il·lusió perquè sigui l'opció que sigui, totes són encertades.
Joan, Laura, Rosana, Domi, creieu que tot el que ha passat, que podria ser en molts sentits negatiu, és una oportunitat que us ha permès fer canvis? Joan, Laura, vosaltres us tenim lluny?
Sens dubte, és a dir, complexa de vegades dir, doncs, gràcies a la pandèmia doncs hem fet això. Òbviament, com deien alguns companys i companyes, hi ha gent que ha perdut coses, ha perdut familiars, però sí que és cert que a nivell educatiu, a nivell d'escola, hem vist oportunitats d'on pensàvem que potser no podien existir. Hem fet coses segurament diferents a les que estàvem acostumats, i penso que hi ha coses que hem instal·lat en els centres que han vingut per quedar-se.
Nosaltres hem fet una aposta per fer dins dels grups estables de convivència barreja d'infants interedats, internivells, i està funcionant fantàsticament. Per tant, aquesta innovació pedagògica que ha vingut forçada per aquesta situació que estem vivint, crec que ha arribat per quedar-se.
De fet, hi havia moltes persones que al principi, jo recordo parlar amb educadors, que deien el projecte pedagògic quedarà profundament ferit amb aquesta pandèmia. Creieu que ho esteu reconduint? Sí, es pot, fins i tot aquesta sensació que ens esteu transmetent avui de ens estem reinventant i estem guanyant.
Jo penso que sí. Els projectes no han quedat tocats, han quedat transformats en aquella part que no es pot dur a terme ara per les circumstàncies, però tocats no.
Doncs fins aquí avui aquest ofici d'educar amb el Domi Vinyes, director de l'Institut Escola El Tiler, al barri de Montpastor de Barcelona, amb la Rosana Martín, cap d'estudis de l'Escola Pau Casals de Rubí, amb la Laura Flaquer, nedadora olímpica, coordinadora de l'àrea d'esports de l'Institut Ferran Tallada, i amb el Joan Llorenç, director de l'Escola Pere Mas de Mataró, que té una aliança Magnet amb el CREAF. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per haver-nos compartit els vostres projectes educatius, i endavant, que seguim amb aquesta transformació, que no defalliu. Moltes gràcies, una abraçada. Gràcies, Laura, Joan, gràcies.
A vosaltres.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'ofici d'educar, o bé seguiu-nos al Facebook de l'ofici d'educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'ofici d'educar.
Llibres per somiar.
I els llibres per somiar el fem amb el Jaume Centelles. Benvingut, Jaume.
Hola.
Ja riu el Jaume. Avui el Jaume ens porta un llibre, Blas, de la Elena Hormiga, autora i il·lustradora, publicat a Pila. A veure, què ens has portat, aquesta Blas. Història del Blas?
Blas
qui és el
gos.
Blas?
És un gos,
qui és?
Té nom de... És com Blaenc, però en castellà, Blas. És la història d'una família que té el pare, la mare, el nen petit i la germana gran. Viuen en una casa de dos pisos. A la part de sota viu una veïna jove que toca el violí i va apareixent al llarg del llibre. I sembla un gos normal, perquè fa les coses que fan altres gossos. Surt al balcó i borda, menja les crispetes aquelles que els hi posen els gossos, al carrer corre, si li tiren una pilota la persegueix. Sembla que sigui un gos com els altres gossos.
Però
a la meitat del llibre veiem que no és un gos normal, perquè fa una cosa ben estranya. Cada dia, a la mateixa hora, Geus s'estira allà a la catifa del menjador, posa l'orella al terra i s'està com mort. En aquell moment intenten apartar-lo d'allà. No hi ha manera. Li tiren aigua, li estiren de la cua, li criden, li fan pessigolles, li donen de menjar, tot el que et puguis imaginar. I en Blas s'està allà molt quiet, una bona estona, cada dia a la mateixa hora. Una cosa molt misteriosa, molt estranya, com mort. Allà quiet, no es belluga ni fa res. Aquesta és la història del Blas. Després explicarem què li passa en realitat. M'agrada molt perquè és un àlbum il·lustrat per nens de 4 anys o 5, amb uns, que és diferent perquè té uns colors, un fons, les imatges són sobre fons blanc, totalment blanc, i usa uns colors diferents, que normalment es fan servir els primaris. Doncs aquí no, aquí és tots els colors secundaris, verds, liles, carbasses, amb alguns detalls que donen pistes. Per exemple, la noia veïna que hem comentat abans sempre llueix unes samarretes de grups de música tipus Pink Floyd, per exemple. I també en els quadres que apareixen a les parets podem reconèixer, que són per estirar del fil, podem reconèixer alguns artistes com Miró, per exemple. Bé, al final... explica la història que el que fa aquest gos cada dia és posar l'orella al terra perquè li puja una música, una melodia que ve del pis de sota. I això el deixa fascinat i ell s'oblida de tot l'altre. Com aquesta que estem sentint, per exemple, que és molt bonica. Un dia apareix en la bústia del Blas i de la seva família una nota misteriosa que diu: les quatre estacions, Vivaldi, Chacona, Bach, serenata nocturna, Mozart, cello, suite número 1 de Bach, dansa húngara, número 5, Brahms. I això és el que ens proposa el llibre al final, que investiguem aquesta nota misteriosa, què significa. M'ha agradat molt aquest llibre, ja dic, perquè pots tirar del fil, si t'agraden els gossos, doncs és fantàstic, i si t'agrada la música, o a la música serveix com a evasió, també crec que ho gaudireu. Atents a la samarreta de la noia, ja dic. Aquí tenim una reminiscència Pink Floydiana, pels que ja teniu una edat, que fa molt de riure.
I a partir d'aquí és que fem la pregunta del concurs?
Va, fem una pregunta. Ho he dit, però potser no has estat molt alerta. Quin instrument toca la veïna del pis de sota?
Atenció, quin instrument toca la veïna del pis de sota? Respostes a l'oficieducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge i podeu guanyar un exemplar d'aquest llibre, Blas, de la Helena Hormiga. I ja tenim guanyadors,
sí,
de la setmana passada, que són la Lucía, l'Arnau de 10 anys i l'Arlet de 6 anys, amb un missatge preciós,
recordo,
amb unes estones de compartir llegint.
Recordo, tu.
Preciosos.
M'alegra que els hi hagi tocat amb ells. M'alegra.
Recordem quina és la pregunta d'aquesta setmana?
Sí, la veïna del pis de sota, quin instrument toca?
Quin instrument toca la veïna? Aquesta veïna que porta aquestes samarretes de Pink Floyd. Sí.
La trompeta, sí, el piano, vés a saber. Investigueu.
Blas, de l'Helena Hormiga. Jaume Centelles, moltíssimes gràcies, molts petons.
Es
i
veiem.
No pensant, quin instrument, vinga, toca la veïna? Toca el trombó? El trombó? La percussió?
Aquella veïna que
triangle,
toca, la que toca la bateria.
Gràcies.
Vull un xarop de riaires.
I us volem anunciar que el 4 de març es donen els premis al concurs Reimagina't. Vídeos lliures de sexisme i amb diversitat de gènere i sexual per nois i noies de 12 i 16 anys per reimaginar l'espai digital, impulsat per l'Observatori de Dones als Mitjans de Comunicació. Sentim una reflexió de la youtuber Maria Buabdelà.
En els darrers anys hem vist com ha crescut moltíssim el moviment feminista. De fet, només cal veure com s'omplen les manifestacions cada 8 de març. I això és perquè respiren aires de canvis. Aires de canvis a casa, aires de canvis als carrers, aires de canvis als instituts i també a les xarxes socials. Però ens hem de desenganyar. Vivim en una societat que és profundament patriarcal i, per tant, el mateix masclisme i la mateixa LGTBI-fòbia que ens trobem als carrers, de festa, als instituts, etc., també està molt i molt present a les xarxes socials. Són un reflex del que pensem com a societat.
Re Reimagina't, ja ho heu sentit. I la setmana vinent a l'ofici d'educar, les vides de quatre grans mestres i pedagogues. Rosa Sensat, Angeleta Ferrer, Marta Mata i Maria Montessori. I acabem amb la crida als joves de l'Ildami, a tenir cura per la salut també dels joves. Sigueu lúdics, positius i alegres, petons, i fins a la setmana vinent.
L'altre dia vaig estar parlant amb una doctora de l'Hospital de Bellvitge sobre el Covid i em va inspirar a fer això.
Roger Escapa, fins aquí un ofici d'educar.
Fantàstic, com sempre. Gràcies, Elisabet. Una abraçada.
Tinc el cap positiu i busco un negatiu en aquell test. I si em preguntes la veritat, miro tot el que hem passat. La por s'ha acumulat i és tard per tornar a començar. Per això defenso els meus, és responsabilitat. Aquest virus afecta a tots independentment de l'edat. Avui demano distància per poder estar prop demà. Tornar a olorar a la fragància quan passi tot el drama. Tancat com una gàbia i no veig a la meva gent. Vull tornar a abraçar l'àvia, però sé que no és el moment. Si només vull tancar els ulls i a l'obrim diguin s'acaba, però fins llavors toca ser fort i posar de la meva part. I clar que vull tornar a sortir al carrer com si no passés res. Tinc el cap positiu i busco un negatiu en aquell test. Perquè vull caminar, si em sento que puc volar. Els peus a l'aire ni puc veure la ciutat. Parlàvem de lluitar pels nostres somnis, no quedar-nos adormits. Batallar només al llit, ballar fins que acabi la nit. Que si allà dalt hi ha un dios, segur no li caic bé. El meu germà passant un altre pep, tac, ja ha sortit tot net. Aquestes coses fan pensar que la vida és massa curta per parar-se a dubtar. Ja no veig el sostre com una barrera de començar l'última la carrera i acabar creuant la meta. De fer una mossegada i acabar la tarda entera. De convertir el vermell en verd, abraçar la Mariona i el Martí després de cada concert. De no tenir més contacte amb l'asfalt, sense por a caiguda ni a fer-me mal.
No sé com he arribat aquí, me l'airo a la pista d'un terrat. No visc el somni d'un altre sidirauta. No sé com he arribat aquí, hi havia un aeroport al meu terrat. No visc el somni d'un altre.
Salut per als meus al·lots. Clar que també tinc problemes a l'ot. No serveix de res plorar sota el sot. Es tracta de brillar enmig de la foscor com un lot. En sèrio, em preguntes què és lo d'imparable? Quan et tanquin portes, obrir hòsties la ventana. Sentir-se fora de control. Cada cop que agafis la pilota sigui per marcar el gol. Em sento puedo volar. Aquesta vida em sento espectacular. Si tens pasta no hi hauries d'apostar. Perquè venim de baix però hi ha la intenció de doblar. Sembla que el que vam fer ayer valió la pena. Si t'afecta el que pensin de tots a més, els barrots són invisibles i estàs en plena condena. Ets l'actor principal i toca surti a l'escena.
No sé com he arribat aquí, me l'airo a la pista d'un terrat. No visc el somni d'un altre sidirauta. No sé com he arribat aquí.